estava fa una estona en un bardó mexicana ahí chupando gamba.
Jo, si em podeu canviar de canal, ara.
No, però si ho deixem aquí, ves tu mirant, perquè
em
pots treure...
Miami. Em pots treure notícies i coses interessantíssimes.
Així varieu de tema, que sempre esteu ahí con Catalunya i el Llagro.
Bueno, escolta'm, va, fins demà, que vagi bé. Les 8 en punt, bona nit. Apa.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Avui amb l'atenció centrada a Galícia, on aquesta hora assisteixen a diferents mítings. Atenció, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i també Isabel Díaz Ayuso. Desembarcament important, doncs, per uns i altres, tenint en compte que la majoria absoluta del PP penja d'un fil i que falten poc més de 24 hores perquè es tanqui la campanya. De seguida ja anirem en directe. També aquesta hora estem pendents de les paraules del ministre d'Agricultura, Luis Planas, que està parlant ara en directe després de reunir-se amb una representació de pagesos i de ramaders que avui s'han desplaçat fins a Madrid per reclamar millores. Sobre aquesta trobada, el ministre n'acaba de dir això.
Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA.
Ara ho ampliarem també en directe des de Madrid i demà hi haurà, atenció, més protestes que està previst que tallin algunes vies com l'N340 i la N238, el seu pas per Amposta, Ulldecona i Vinaròs, i també tallaran la sortida 42 de l'AP7. En parlarem en temps de tertúlia amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva, també l'advocada Maria Vila i el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido. Amb ells també parlarem d'aquesta mesura que ha anunciat avui el govern.
Oferir de forma massiva cursos de català d'aprenentatge amb diversos itineraris i amb els diversos nivells. Per tant, uns cursos gratuïts, uns cursos que es faran preferentment amb horari laboral perquè el conjunt de professionals pugui aprendre i conèixer la llengua catalana.
És el que ha dit el conseller de Salut, Manel Balcells, una proposta que arriba just uns dies després que el Col·legi de Metges presentés un estudi fa uns dies en què assegurava que 3 de cada 10 metges no saben ni parlar ni escriure en català. I més enllà d'això, explicarem que ja són 5 les denúncies contra l'agressor del metro de Barcelona. Fins ara només ho havia denunciat la primera, la d'aquell vídeo brutal que es va fer viral, i avui s'hi han sumat 4 més, i això també justament el dia que el govern ha anunciat que ha posat en marxa un servei nou de psicologia urgent per les víctimes de violència masclista que funciona tots els dies de l'any, les 24 hores del dia. Avui, per tancar el programa, entrevistarem precisament el periodista Albert Llimós, col·laborador, ja ho sabeu, del 9C, amb l'Hora Tabú, els dimarts, i responsable també d'investigació del diari Ara. Ens ve a presentar el seu nou llibre, que just ha sortit avui, que es titula Intocables. Parla sobre alguns dels casos d'abusos sexuals que ha anat publicant durant aquests anys al diari, però també d'altres que no han arribat a veure la llum, i de la seva experiència personal tractant directament un tema tan delicat com és aquest. Li preguntarem per tot això a partir de les 10 de la nit. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, aquesta hora plou ja en alguns punts de l'oest de Catalunya. Demà també s'esperen precipitacions que al matí afectaran les comarques de Lleida i de Barcelona durant la segona meitat del dia, bàsicament les de Girona i Barcelona. Les temperatures recularan entre 2 i 7 graus sobretot a l'interior del país. Ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. De seguida tot amb més detall. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El PP i el PSOE, que, com dèiem, posen tota la carn a la graella en la recta final de la campanya gallega. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i fins i tot Isabel Díaz Ayuso, que han desembarcat avui a Galícia, on aquesta hora participen a diferents mítings de campanya. L'horitzó hi ha aquestes eleccions del diumenge, amb la majoria absoluta del PP que està en joc i que poden marcar i també condicionar l'agenda estatal.
Els dos partits treuen tota l'artilleria, conscients que se la juguen. Sánchez entra per primer cop en campanya aquesta setmana, igual que la presidenta de la Comunitat de Madrid. Tots dos hi estaran fins demà per intentar convèncer els últims indecisos.
El PSOE, tercer a les enquestes, també mira de recuperar terreny i ho fa amb Pedro Sánchez des de la Corunya. Anem cap allà, Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit, i sí, Catalunya està centrant bona part dels discursos del PSOE, els ha centrat bàsicament en aquest penúltim míting de campanya electoral a Galícia. Tots els ponents n'han parlat en la línia d'acusar Alberto Núñez Feijóo de ser hipòcrita, criticant els indults i l'amnistia públicament i després reconeixent en privat que ho havia ofert a Junts per Catalunya. Ho ha aprofitat el candidat socialista Besteiro, però també el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reclamat a Feijóo que demani perdó.
Lo malo no es que Feijóo se haya autoenmendado. Lo malo es el odio que ha derramado durante estos últimos 5 meses en toda la población española. Lo que ha reconocido en privado es que esos insultos, esos asedios a las casas del pueblo, esas llamadas a tomar la calle, esos golpes de pecho, eran puro postureo. Puro postureo.
Pedro Sánchez, que reclama un vot massiu pel PSOE per aconseguir que el PP perdi la majoria absoluta i provocar un govern d'esquerres de Galícia. Des d'aquí, a la Corunya, també crítiques a Isabel Díaz Ayuso per donar suport a Milei quan el president argentí està donant suport a Vox.
Gràcies, Adrià. I aquesta hora arrenca a Vigo el míting d'Alfonso Rueda amb convidada estrella, que és Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que s'instal·la també a Galícia fins que demà acabi la campanya per convèncer els votants indecisos i també aconseguir que Vox no entri al Parlament. Anem cap a Vigo en directe. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí. Ayuso aterra la campanya gallega per la Porta Gran amb un míting davant de centenars de persones en un dels actes més multitudinaris del PP aquests dies. De fet, entra en campanya deixant en segon pla Alberto Núñez Feijóo, que avui opta per continuar aquesta ruta de pobles petits. Rueda, per tant, confia en la tirada d'Ayuso per esgarrapar alguns vots a la ultradreta entre els indecisos que dubten si PP o Vox. És aquí, en aquesta província, la de Pontevedra, on l'extrema dreta juga les garrofes si vol entrar al Parlament gallec. Ayuso i Rueda, que ja són aquí al port de Vigo, estan entrant ara mateix a l'edifici amb el PP intentant encarrilar les últimes hores de campanya sense cap entrebanc.
Doncs aquest és, com dèiem, el panorama ara mateix a Galícia, poc més de 24 hores perquè es tanqui aquesta campanya. Avui en temps de tertúlia i tornarem a connectar per saber quina és l'última hora. Gràcies, Arnau, bona nit. Bé, la ministria també, doncs, que ha enverinat la recta final de la campanya electoral gallega, justament avui els socialistes, que també han mogut fitxa a escala europea. El PSOE ha enviat una carta als càrrecs de la Comissió i també del Parlament Europeu per informar-los del gir de guió del PP respecte dels possibles indults condicionats als independentistes.
Els socialistes creuen que els estan estudiant el projecte de llei d'amnistia a Europa. Entre ells, el comissari europeu de justícia, Didier Reinders, han de saber aquest canvi de posició d'Alberto Núñez Feijóo. Diuen que demostra que els populars realment també havien contemplat el perdó a l'independentisme i que, per tant, tota l'oposició que fan a la llei és realment teatre. A la carta també asseguren que el PP ha reconegut que serà molt difícil que els jutges puguin demostrar que Carles Puigdemont va cometre un delicte de terrorisme.
I mentrestant, a casa nostra, l'amnistia, avui que ha tornat a enganxar Junts i Esquerra, Jordi Turull retreu al conseller Carles Campuzano estar més a prop del PSOE que no pas de l'independentisme. Sílvia Solanes.
Tot ha vingut per les declaracions del conseller aquest matí a Ràdio 4, donant per fet que per amnistia o per indult tots els represaliats se'n sortiran. El líder de Junts no ha encaixat, però, bé aquestes paraules.
Sabem que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia, els mecanismes dels indults existeixen i el govern espanyol està obert a resoldre per la via també dels indults si convé.
Seguint el criteri del conseller Carles Campuzano, entre altres coses, el que no s'hagués arribat a fer és ja ni el referèndum de l'1 d'octubre. Vull dir, per tant, si aquesta és la seva opinió de fer més costat al PSOE que l'independentisme, doncs és la seva opinió, la respectarem.
Turull assegura que posaran el millor de la seva part per arribar a un acord amb el PSOE, tot i que les converses d'ahir només van servir per evidenciar la distància.
I en aquest context continua també la pressió a Junts. Aquest matí el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistit que és un error no votar l'amnistia, ho deia La Sexta.
Se equivocará mucho y dejará a 1.500 personas sin la protección que merecen y que necesitan.
Un Junqueras que no veu gens bé que hi hagi qui es pengi medalles per parlar amb Carles Puigdemont, com ha fet avui precisament la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hablo con prácticamente todas las formaciones políticas todas las semanas. Por tanto, la pregunta, sí.
¿Ha vuelto a hablar con él?
Esta misma semana, sí.
Yo no necesito ostentar con quién hablo y con quién no hablo, ¿no? Okay. Yo entiendo que haya quien le guste decir, yo hablo con este y el otro, y el otro. Lo entiendo. Cada uno tiene sus necesidades. Yo no, esta necesidad, por suerte, no la tengo. Lo cual me permite ser mucho más eficaz y mucho más discreto.
doncs bé, d'art directe de Junqueras a Yolanda Díaz. I per cert, encara també en crònica política, la Fiscalia que ha creat una única causa per investigar l'Operació Catalunya. Si fa unes setmanes ja va obrir una investigació per aclarir aquell suposat espionatge a l'exfiscal en cap, Martín Rodríguez Sol, avui La Vanguardia explica que ara hi afegirà la denúncia del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Ara altres casos de les clavegueres de l'Estat també, per tant, podrien incloure's en aquesta macrocausa.
Fa unes setmanes, la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir una investigació pel cas de Rodríguez Sol, a qui la policia patriòtica hauria espiat per treure-li draps bruts. El Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz el tenia en el punt de mira perquè creia que no era prou dur amb el sobiranisme. Ara, però, a la mateixa causa també s'investigarà la denúncia de Josep Lluís Trapero, que inicialment va fer la Fiscalia de Barcelona.
Les 8 i 10 minuts, i dèiem, en començar, ja són 5 les denúncies contra l'home que va agredir una desena de dones al metro de Barcelona la setmana passada. La primera víctima, que ho va denunciar l'endemà, ara se n'hi han sumat 4 més.
Dues per les agressions d'aquest mateix dia, l'anada del camp de la, a l'andana del camp de l'ARPA, la resta per atacs similars en altres dates, concretament a l'octubre i al desembre a l'estació de Sants. Les víctimes han decidit denunciar-ho ara perquè han reconegut l'home a les imatges de la setmana passada i se n'han adonat que era el mateix. Ara els Mossos continuen treballant per identificar més víctimes. La investigació es manté oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. L'agressor està en presó provisional.
I en aquest sentit, avui el govern ha posat en marxa un servei nou per atendre les víctimes de violència masclista de manera urgent i presencial. Avui han presentat el Servei d'Intervenció en Crisi, que funciona des del mes de gener. Està format per un equip de més de 30 psicòlogues distribuïdes per tot Catalunya. Ana Salvador.
Funciona les 24 hores del dia i durant tot l'any. L'han d'activar els serveis i professionals que treballen en situacions d'emergència, com ara els cossos policials i els responsables de serveis socials i d'emergències mèdiques. Un cop reben la trucada d'alerta, les psicòlogues es desplacen per atendre la víctima on ella vulgui, el més aviat possible. De fet, el temps màxim d'espera és de 2 hores. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, explica que en aquests casos oferir una ajuda ràpida és molt important.
El nou servei d'intervenció en crisi és clau per minimitzar l'impacte de la situació de crisi en les dones que han patit un fet de violència masclista i per mitigar els trastorns psicològics a mitjà i a llarg termini. Sabem que rebre aquesta primera atenció psicològica, que sigui especialitzada, que no revictimitzi, és importantíssim per iniciar un procés de recuperació de la violència viscuda i per poder afrontar els següents passos.
Preveuen que en total el servei pugui fer unes 560 atencions cada any. A part de les víctimes, també atenen fills, amics o qualsevol persona de l'entorn que ho necessiti.
Avui, ho dèiem també a l'inici, a la part final del programa, entrevistarem l'Albert Llimós. És, ja sabeu, col·laborador d'aquest programa, a l'Hora Tabú dels dimarts, però també fa temps que la seva trajectòria està molt vinculada al periodisme d'investigació a l'Ara, on és el responsable d'aquesta àrea. Doncs bé, avui publica un llibre que es titula Intocables, en què parla de diferents casos d'abusos sexuals, i en parlarem amb ell a partir de les 10 de la nit. I també, atenció a aquestes dades. L'any passat a Catalunya es van operar 20 dones víctimes d'una mutilació genital per fer-se una reconstrucció de clítoris. La gran majoria són noies a qui van fer una ablació de petites als seus països d'origen i que ara han de superar la por, el tabú i també les pressions familiars per recuperar aquest òrgan sexual. Un dels casos és el de l'Eva, una noia de Gàmbia que viu a la Garrotxa des dels 13 anys.
Jo no sabia ni el que era el clítoris, o sigui, que a mi mai m'han parlat d'això. Jo, a mi me l'han fet quan tenia setmanes de vida. I fins que un dia he entrat en el Google, posava reconstrucció de clítoris. Es podia reconstruir el clítoris.
L'Eva, que és un nom fictici perquè ha demanat mantenir l'anonimat, es va operar fa pocs mesos i ho ha mantingut en secret per por precisament a les represàlies. L'Oriol Petit de RACU.cat hi ha parlat.
El seu testimoni és impactant per la força i la valentia que transmet. Explica que la reconstrucció de clítoris és el gran secret de la seva vida. Va començar investigant per internet per curiositat i ha acabat enganyant tota la família per poder-se operar. Només ho ha explicat a una altra víctima d'ablació.
Ella està casada i em diu, és que jo quan estic tinguent relacions i tal no em sento bé. I dic, mira, que si jo et donaria una opció perquè jo ho he fet i em sembla molt bé, a part d'ella ningú sap.
La reconstrucció de clítoris permet recuperar l'aspecte i la sensibilitat de la zona en més del 75% dels casos. L'Eva està molt contenta amb el resultat i diu que també l'ha ajudat molt psicològicament.
Jo sempre he sigut molt segura, però ara em sento amb més seguretat. Sentia que les altres tenien tot, però jo no tenia. És com que a mi em faltava alguna cosa, que no era com les altres. ara que jo estic bé, a vegades penso i dic, ostres, però si jo estava pensant això, m'estava afectant en veritat, però no m'estava donant compte. O sigui que millores molt com a persona també.
La intervenció per reconstruir el clítoris s'ofereix de manera gratuïta a través de l'Hospital Clínic de Barcelona i també de la Fundació Deixeus Dona.
Podeu recuperar tot aquest testimoni complet de l'Eva al web de RAC1.cat. En l'àmbit sanitari, ho hem dit també a l'inici, el govern oferirà cursos de català gratuïts de diversos nivells i en línia per tots els professionals del sistema de salut pública. Amb els primers, que començaran el mes de març, esperen formar a 2.700 treballadors. Tot i que a Catalunya tots els sanitaris han de tenir un nivell C1 per treballar, Salut admet que això sovint no es compleix, Anna.
De fet, ho demostra l'estudi que el Col·legi de Metges va publicar fa només uns dies. 3 de cada 10 doctors reconeixen que no saben parlar ni escriure en català. El conseller de Salut, Manel Balcells, espera que aquests cursos siguin un primer pas per canviar la situació.
El que sabem és que hi ha una realitat que no es compleix. Segurament s'ha estat laxa, segurament. En tot cas, és igual. Estem on estem i el que hem de fer és mesures per revertir una situació que és evident. Donem el coneixement, massivament donem les facilitats i després exigirem, demanarem, naturalment, que la gent tingui el coneixement per estar de forma estable en el sistema.
Els cursos es faran entre el març i el novembre i els participants podran escollir entre 3 nivells, elemental, intermedi i de suficiència. Tindran una durada de 100 hores i els podran fer en horari laboral. Un cop l'hagin acabat, els sanitaris obtindran el títol automàticament sense haver de fer cap altre examen. Segons el govern, la idea és donar totes les facilitats possibles als sanitaris perquè vulguin aprendre català.
Doncs bé, sobre aquesta mesura del català entre els metges que impulsa el govern, avui l'hem preguntat a la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera. Què en pensa?
Poder explicar al metge què ens passa en català és un dret. No és un caprici, ni tan sols és militància, és emocional. La llengua materna vehicula sentiments i emocions, també l'expressió del patiment pel dolor físic o psicològic. No només és donar una recepta, sinó, i sobretot en primària, escoltar. Sigui ben rebuda la iniciativa del Departament de Salut d'oferir cursos de català als metges nouvinguts i també de fer complir la normativa que obliga a tenir el nivell C1 de català per optar una plaça pública. Però hi ha dues anomalies greus que expliquen per què és una loteria que un metge ens parli català. El sistema de districte universitari únic a tot l'estat fa que molts alumnes de fora de Catalunya puguin venir a estudiar medicina aquí i un cop llicenciats marxen a exercir a casa seva. En paral·lel, els metges i infermers catalans tenen unes condicions laborals mediocres que els empenyen a marxar a treballar a l'estranger. El resultat és una descapitalització de personal mèdic català i la urgència per trobar sanitaris d'on sigui, que naturalment ni se senten vinculats amb el país ni amb els pacients, perquè saben que la seva estada serà temporal. Quan el poder polític resolgui aquestes anomalies, potser tots tindrem garantit un dret tan bàsic com expressar-nos en la nostra llengua a la consulta.
Les 8 i 17, tornem de nou a l'àmbit polític perquè Junts per Catalunya torna a demanar eliminar l'impost de successions. És la proposta estrella que avui els de Jordi Turull han presentat al govern per aprovar els pressupostos. Ara bé, Esquerra ja hi han tancat la porta, Laia Colomer.
Sí, Junts proposa la bonificació del 99% de l'impost de successions a parelles, pares i fills, per tant, a la pràctica, eliminar-lo del tot. També volen que en quedi fora el relleu generacional en empreses familiars. Des de Junts, Mònica Sales creu que és el més just, però la republicana Marta Vilalta li dona carbassa.
Cal posar fi a aquesta discriminació que pateixen els catalans respecte d'altres zones de l'Estat, com podrien ser Andalusia, Madrid o Euskadi.
El 74% d'aquelles liquidacions paguen menys d'un euro. Per tant, efectes pràctics, això no afecta la major part de la gent i també té un impacte doncs, petit.
Vilalta, però, sí que veu marge d'acord en altres temes. Avui ha estat tot just la segona reunió de pressupostos entre Junts i el govern. La setmana que ve es tornaran a trobar, però Junts ja tenen coll avall que els pactaran amb el PSC.
Doncs precisament un dels acords entre Esquerra i els socialistes per aprovar aquests pressupostos anteriors, us recordareu, va ser l'impuls del quart cinturó. I en aquest sentit, atenció, perquè demà entrarà en servei el tram d'aquest quart cinturó entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Són 6 quilòmetres de carretera que han de servir per millorar la connexió entre el Vallès Occidental i el Llobregat, i el Baix Llobregat, volíem dir. Les obres, que han tingut nombrosos endarreriments, han durat 16 anys.
De fet, l'anterior ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar que aquest tram s'inauguraria abans del 15 de desembre, però finalment ho van haver d'ajornar un cop més perquè no s'havien acabat les obres a temps. Tot plegat ha costat 250 milions d'euros. Un cop entri en funcionament, aquest tros d'autovia es podrà circular des d'Abrera, al Baix Llobregat, fins a Terrassa per una mateixa carretera de 13 quilòmetres, quan fins ara el trajecte entre aquests dos municipis era de 20 minuts i per vies més lentes. El ministre Òscar Puente serà l'encarregat d'inaugurar l'obra demà al matí.
Les 8 i 19. 9 i deiem també en començar a Madrid. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, compareix a aquesta hora després d'haver-se reunit amb els representants dels sindicats agricultors i també de ramaders. Tot i que no hi ha hagut acord, el govern espanyol proposa una vintena de mesures per frenar les propostes del camp, entre elles, per exemple, la de reduir la burocràcia i millorar la llei de la cadena alimentària. Dilluns es reunirà, però, amb les comunitats autònomes. Més detalls des de Madrid. Roger Perciba, bona nit.
Sí, bona nit. I el 26 de febrer es reunirà amb el Consell Europeu on, segons acaba de dir el ministre Planas, es proposaran algunes de les mesures que aquesta tarda ha plantejat els sindicats d'agricultors i que ara mateix està detallant, està explicant en roda de premsa. Podríem dir que una de les coses més importants són modificacions en la cadena alimentària. El ministre ha proposat la creació d'una agència estatal de control d'aquesta cadena alimentària per incrementar els controls i les sancions del compliment d'aquesta llei. Una cosa molt important també és la publicació de les sancions greus i molt greus. I també proposa fer canvis en les polítiques de rotació de cultius. Planes també proposa canvis en una de les reivindicacions més importants dels pagesos aquests dies, referent a la càrrega administrativa. Proposa restaurar un règim simplificat perquè tinguin menys càrregues administratives i menys controls, simplificar i incentivar el quadern digital i eliminar les fotografies georreferenciades per considerar-ho una càrrega excessiva de feina als professionals del camp.
Simplificación de la carga administrativa para agricultores y ganaderos y de gestión del plan estratégico. Para los pequeños agricultores se restaure un régimen simplificado como existía en la PAC anterior para que estén sometidos a menor carga administrativa y menores controles.
El ministre Planas també ha anunciat altres mesures, com per exemple defensar el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris, és a dir, el que està prohibit a la Unió Europea no es pugui fer servir a un país tercer que produeix productes pel mercat comunitari. També reorganitzar les inspeccions a les fronteres per millorar el control de tot el que entra a l'estat espanyol i mantenir, això sí, és important, els incentius al gasoil professional pels agricultors.
Gràcies, Roger, bona nit.
Bona nit.
I tot plegat a les portes també de més mobilitzacions dels pagesos a les Terres de l'Ebre. Un centenar de tractors han convocat demà una tracturada amb la idea d'afectar diverses carreteres. Un dels objectius és tallar l'autopista AP7 a l'extrem sud del país. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, l'autopista P7 torna a ser el principal objectiu de la protesta dels pagesos de les Terres de l'Ebre. Aquest cop s'han coordinat amb els agricultors i ramaders de Castelló per sumar forces. Un centenar de tractors i desenes de vehicles ja s'han apuntat i coordinat a través de WhatsApp per participar en una marxa lenta que es trobarà al Montsià, al Canà. La idea és afectar la circulació de diverses vies, com la Nacional 340, per acabar anant fins a l'autopista P7, el full de ruta, tallar la circulació de l'autopista a les portes del cap de setmana.
I mentrestant, arran de totes aquestes protestes, els aliments també que continuen pujant de preu. Al gener ho van fer un 0,4%, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística Espanyol. Respecte d'un any enrere, de mitjana, s'han encarit un 7%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I un dels productes, evidentment, que més s'ha disparat continua sent l'oli, Montse Martí.
L'oli és un 44% més car en comparació amb el gener de l'any 2023. La carn de porc també és prop d'un 11% més cara que fa un any, les llegums i hortalisses un 13% més cares, la fruita fresca un 12% i altres productes com els ous o el peix fresc són entre un 4% i un 5% més cars que fa un any. Els productes que més s'han encarit aquest primer mes de l'any són, a banda dels aliments, també el grup d'hotels, cafès, restaurants, les begudes, el tabac, els preus relacionats també amb l'oci i la cultura. Amb tot, la inflació se situa ara al gener a Catalunya al 3,3%, una dècima més que el desembre i una per sota de la taxa espanyola.
Gràcies, Montse. I encara en clau econòmica, la Comissió Europea ha publicat les previsions d'hivern. Pronostica que la zona euro esquivarà la recessió d'aquest any, però amb prou feines creixerà 8 dècimes. L'economia espanyola serà la que més creixerà entre les grans d'Europa, un 1,7% aquest any i un 2% el 2025. En canvi, dades molt modestes d'Alemanya, que és la locomotora econòmica d'Europa, que continua en una fase d'estancament.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8 i 24, i ara que parlàvem d'aquestes previsions econòmiques a Europa, precisament la població europea és cada cop més vella, vella amb B baixa. La meitat dels habitants de la Unió tenen més de 44 anys i mig, mentre que fa 10 anys la mitjana d'edat estava en 42. Són xifres que ha publicat avui l'Eurostat i que també destaca que el 6% dels europeus ja passa de 80 anys.
La població espanyola és la segona que més ha envellit els últims 10 anys a Europa, amb una mitjana actual d'una mica més de 44 anys. Això mentre la població continua augmentant a tot el continent, també a Catalunya, on el novembre passat es va arribar als 8 milions d'habitants.
Minuts per arribar a 2:15. El conseller de Salut, Manel Balcells, tampoc descarta tirar endavant alguna iniciativa similar a la de Nova York per combatre l'impacte de les xarxes socials entre els joves. L'Ajuntament de la ciutat nord-americana, que ha denunciat les 5 grans empreses d'aplicacions, les considera culpables de provocar danys en la salut mental de milions de menors. El conseller admet que la iniciativa li agrada.
La fórmula com abordar-ho, si ha de ser una ciutat que ho limiti o ha de ser un país o ha de ser a través de la llei, nosaltres aquí estem treballant la llei i veurem quines mesures s'han d'emprendre, però que s'han d'emprendre algunes, segur, perquè estan fent un efecte nociu sobre la salut, sobretot la salut mental d'adolescents, que és flagrant.
La denúncia contra les xarxes socials l'ha presentat directament l'alcalde de la ciutat nord-americana, el demòcrata Eric Adams. Alguns experts en psicologia infantil ja animen també Barcelona a seguir els passos de Nova York.
És el cas del coordinador de conducta suïcida en adolescents de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar. Creu que qualsevol iniciativa que ajudi a conscienciar dels perills d'internet és bona. N'ha parlat al Món RAC1.
Si nosaltres tenim amb un nano amb un mòbil a la mà, estàs posat amb uns riscos amb els que no estaria. Són riscos innecessaris. No s'ha demostrat que els doni re positiu a estar xarxes, només que et diuen que és divertit, però bueno, les drogues també són divertides. El que passa és que el balanç de riscos-beneficis et surt sempre malament.
Les empreses que Nova York ha denunciat són Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i Snapchat. I l'ha presentat al Tribunal Suprem de Califòrnia, estat on tenen la seu la majoria d'aquestes companyies.
I atenció a això, els Mossos investiguen un ciberatac que ha provocat la filtració de dades personals de diversos agents del cos. Els pirates informàtics han pogut accedir almenys un document d'una bústia virtual del cos que contenia informació d'alguns policies.
Segons explica el Nacional, el document contindria el nom complet dels agents, el número d'identificació i el telèfon mòbil, i afegeix que afectaria els agents que estaven de guàrdia la nit de l'1 de febrer al centre penitenciari de menors de la Roca del Vallès. Els Mossos, de moment, no han volgut confirmar aquest extrem. Es limiten a remarcar que la filtració ha estat en un àmbit molt restringit i que ja n'han informat els afectats. També ho han notificat a l'Agència de Protecció de Dades i han bloquejat la bústia de correu electrònic afectada. El Digital Nacional també afegeix que de moment els hackers s'haurien limitat a publicar aquesta informació en un compte de Telegram, però que no haurien demanat cap rescat.
I ara que parlàvem dels Mossos d'Esquadra, podrien formar part del dispositiu de seguretat dels propers Jocs Olímpics de París. El Departament d'Interior ho ha ofert al govern francès, que busca col·laboració d'altres policies europees per garantir l'ordre durant l'esdeveniment.
L'oferta l'ha presentat el conseller Joan Ignasi Elena, que avui ha viatjat a París per reunir-se amb diversos representants de l'Assemblea Nacional Francesa i del Ministeri de l'Interior.
L'estat francès està molt ocupat, diguem-ne, en la protecció del país en l'àmbit dels Jocs Olímpics. Em consta que té la voluntat d'incorporar persones i especialistes d'altres policies europees, i en aquest sentit, a través del CITCO i la coordinació que tenim a través del CITCO, segurament també contribuirem amb allò que faci falta.
Elena i les autoritats franceses també han parlat de millorar la cooperació entre els dos estats en la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme.
I d'altra banda, un cercador web nou permet buscar residències de gent gran i consultar-ne el temps d'espera. És una iniciativa del Departament de Drets Socials que de moment inclou 1.800 centres i informació de cadascun, és a dir, quantes places hi ha, els serveis que ofereix i també fotografies per veure com són.
S'hi poden trobar residències, habitatges tutelats, centres de dia i serveis d'àmbits rurals, tant en places públiques com privades. La directora general de l'autonomia personal, Marta Segura, diu que més endavant també hi volen incorporar altres funcions per facilitar l'accés de les persones grans a les residències.
L'objectiu és poder gestionar la llista d'espera de cada centre a través d'aquesta web de centres. Això permetrà que cada usuari tingui un espai privat en el qual pugui identificar quines són les seves preferències i posar-se a ell mateix o a la persona estimada amb una llista d'espera.
Ara mateix a Catalunya hi ha unes 12.000 persones que han demanat una plaça en alguna residència i que encara no en tenen.
I encara relacionat amb la salut, un medicament que es fa servir per l'artritis reumatoide podria ajudar a combatre el Parkinson. Investigadors de l'Institut Idivell han descobert que el fàrmac bloqueja algunes de les cèl·lules que afavoreixen l'aparició de la malaltia. Eudald Martínez.
Els investigadors han vist que hi ha unes cèl·lules del cervell, els astròcits, que quan s'inflamen provoquen la mort de moltes neurones. El fàrmac permet bloquejar-ne l'activitat i que les neurones sobrevisquin durant més temps. La investigadora de l'Idivell, Antonella Consiglio, explica a RAC1 que el medicament es podria fer servir com a teràpia preventiva.
Una teràpia basada en la immunomodulació d'esta interleuquina 6 que hem vist que juega un paper important en la mort de les neurones, és a dir, intentar tratar algunos recién diagnosticados o prevenir o ralentizar la enfermedad.
Ara bé, avisa que això només serviria per prevenir alguns casos perquè el Parkinson és multifactorial. L'avenç científic s'ha publicat a la revista Journal of Clinical Investigation Insight.
I encara també en l'àmbit de la salut, una empresa ha posat en marxa una campanya que busca recaptar fons per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil. Es diu Oncoheroes i està cofundada per Ricardo García, el pare d'un nen que va superar un càncer. Lamenta que precisament aquest tipus de càncer pediàtric encara es considera una malaltia rara. N'ha parlat a RAC1.
Perquè no generen el benefici suficient i no els justifica la seva inversió, segons ells. El càncer infantil és una malaltia rara perquè hi ha pocs pacients que es diagnostiquen a l'any comparat amb els adults. Tot i així estem parlant de que cada any nens i joves entre 0 i 19 anys són diagnosticats de càncer infantil i estem parlant de 400.000 casos cada any.
Es necessiten més d'un milió d'euros per poder posar en marxa aquest assaig clínic. S'intenten aconseguir a través de la venda d'accions i també de donatius voluntaris al web fundacionolivares.org. Les 8:31 i en plena situació de sequera, el sector turístic mira de trobar alternatives per poder salvar la temporada d'estiu. Els hotelers de Lloret de Mar a la Selva desalinitzaran l'aigua del mar per omplir les piscines. Els empresaris del sector han comprat una desalinitzadora mòbil que podrà tractar fins a 50 metres cúbics d'aigua cada hora. En té més detalls des de Girona, la Bàrbara Julbe.
La desaladora s'instal·larà en un extrem de la platja gran de Lloret i captarà l'aigua de mar directament d'un pou natural que hi ha a la sorra. L'excedent permetrà garantir l'aigua de boca. L'empresariat gironí assegura que fa els deures amb la sequera i reclama no llançar missatges que puguin espantar els turistes. Pol Fages és el president de la Cambra de Comerç de Palamós.
Anem a comunicar què estem fent perquè no ens quedem sense aigua. Aquest jo crec que és el missatge en positiu que convé que es dongui a tothom, per no entrar en aquesta dinàmica de culpabilitzar qualsevol sector.
Els empresaris turístics de càmpings, hotels, apartaments i altres allotjaments són els que pagaran de la seva butxaca aquesta desaladora mòbil. Aquest equipament costarà 1,5 milions d'euros i està previst que entri en funcionament al maig.
Doncs justament a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, la policia ha enxampat un veí, atenció, que va omplir la piscina tot i la prohibició per l'emergència per sequera. L'home, a més, ho va intentar amagar manipulant el comptador de l'aigua amb un imant. L'Ajuntament l'ha denunciat per frau i ha demanat a l'empresa que gestiona l'aigua al municipi que el sancioni. I a Sant Julià de Ramis, al Gironès, l'Ajuntament ha detectat que 27 veïns consumeixen més de 1.000 litres d'aigua cada dia.
Això és 5 vegades més que la limitació actual, que és de 200 litres per habitant i dia. De moment no se'ls ha multat perquè el municipi encara no havia entrat en vigor l'ordenança que contempla les sancions. Tot i això, els han enviat una notificació instant-los a reduir-ne el consum. L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis explica que l'accés de consum es dona sobretot en cases grans, amb piscina i jardins.
Estem parlant de 1.000 litres d'aigua cada dia. Si mireu el consum diari que feu a casa vostra, doncs us podeu fer una idea del que suposa aquest sobreexcés de despesa d'aigua. I encara també les comarques de Girona, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava de Girona ja es prepara també per poder garantir l'aigua a les cases a l'estiu si continua sense ploure.
L'organisme ha presentat un pla de xoc valorat en 4,5 milions d'euros per recuperar i obrir més pous. El gerent del Consorci, Jordi Agustí, admet que potser no tota l'aigua que en puguin treure serà potable.
Estem fent a la part baixa de la Muga, molt a prop del mar, per tant, la captació de l'aigua que traurem allà serà amb certa salinitat. Possiblement, quan hàgim de posar en marxa tot això, la qualitat de l'aigua, doncs, pot ser que perdi la potabilitat per salinitat. Això és un escenari que hem de veure. És a dir, abans de no donar aigua, donarem aigua no potable.
El Consorci també treballa en un pla pilot per purificar l'aigua depurada i enviar-la als aqüífers perquè es puguin tornar a fer servir pel consum humà.
8:34 i atenció també a aquest cas que hem conegut avui, és que han alliberat a un mico que feia 35 anys que vivia engabiat en un pis de Barcelona. La propietària era una dona de 93 anys que el tenia en molt males condicions, és a dir, sense llum exterior i tancat en una gàbia bruta de menys de 2 metres d'alçada. Ara se l'ha traslladat a la Fundació Mona.
Feia 10 anys que l'animal no sortia de la gàbia, a més tenia una dieta molt pobra i poc variada. La Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals va conèixer el cas el 2014 i des de llavors han intentat negociar amb la responsable, que es va negar a cedir l'animal, denunciant que ni l'Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat, ni tampoc el govern espanyol hi han intervingut mai. Ara han aconseguit desencallar el cas després d'una llarga negociació amb la dona. El mico passarà una primera fase de rehabilitació a la Fundació Mona i després se'l traslladarà a un altre centre perquè socialitzi amb altres animals de l'espècie.
Doncs bé, avui, per parlar d'aquest tema, d'aquí una hora, aproximadament en temps de tertúlia, trucarem l'Olga Feliu, que és veterinària, és experta en primatologia i també és directora de la Fundació Mona. 35, el Ministeri de Defensa ha sancionat amb un arrest d'un mes aquells militars que, si us recordeu, van impulsar el sorteig d'una prostituta a la caserna del grup de Barcelona. Segons ha avançat el diari Ara, els apliquen una falta greu.
El Ministeri considera que van cometre actes contraris a la dignitat militar, susceptibles de produir descrèdit o menyspreu a les forces armades. Va passar el novembre del 2022 amb motiu de la Festa de la Puríssima. Dos militars de la caserna van proposar als companys d'un grup de WhatsApp participar en un sorteig per obtenir els serveis d'una prostituta. La justícia havia arxivat la denúncia en un primer moment, però ara la Moncloa els ha sancionat per la via administrativa. Els dos sancionats són un caporal i un sergent d'infanteria.
I a Madrid, potser recordeu també el cas de l'assassí confés de tres germans a Morata de Tajuña. Doncs bé, avui l'autor d'aquest crim ha matat el company de cel·la a la presó d'Estremera, ha passat després del tancament de cel·les, i ell mateix és qui ho ha admès.
L'home es va entregar a la Guàrdia Civil fa gairebé un mes, poc després d'haver comès els crims de Morata de Tajuña, que va confessar les declaracions policials. Des de llavors era a la presó d'Estremera, el mòdul on conviuen els definits com a conflictius. La víctima, amb qui compartia cel·la, estava condemnat per violència masclista i ha mort a cops, segons la informació que difós institucions penitenciàries.
I és, podríem dir també, una de les notícies d'impacte del dia. Avui hem sabut que ha mort Enric Marco i, de fet, no ha mort ara, sinó que va morir fa 2 anys. És aquell home que va estar-se molts anys explicant les seves vivències als camps de concentració de l'Alemanya nazi fins que un historiador va destapar que tot era mentida. La seva última aparició pública va ser el 2016, però no ha estat fins ara, 8 anys després, que s'ha sabut alguna cosa més de la seva vida.
Segons ha publicat el diari Ara, Marco va morir el 21 de maig del 2022. Ara bé, en aquell moment, gairebé ningú va dir-ne res. De fet, només un mitjà de comunicació del sindicat CGT va fer-se'n ressò. Que Marco havia estat enganyant tothom es va saber pocs dies abans de la commemoració del 60è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. Es va fer públic que no era un deportat, sinó que va ser un dels espanyols voluntaris que Franco va oferir Hitler per ajudar-lo durant el seu mandat.
I 37 minuts i a aquesta hora s'estrena el musical de Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli de Barcelona. Un espectacle que ja ha passat per Madrid i que s'ambienta a França l'any 1949, després de la Segona Guerra Mundial.
Explica la història d'un professor de música que està a l'atur i que rep una oferta com a vigilant en un internat. Allà coneix uns nois que li faran retornar la passió per la música, fins al punt que hi crea un cor. El musical, dirigit per Juan Luis Iborra, es podrà veure fins al 21 d'abril.
I avui també s'ha estrenat el TNC, Acampada, una obra protagonitzada per actors amb discapacitat. El muntatge de Pont Flotant es pot veure a la sala Tallers.
L'obra és un simulacre del que passaria si uns amics amb discapacitat decidissin anar un cap de setmana plegats a la muntanya. En parla el director.
Aquesta acampada és un simulacre, és un dispositiu escènic per previndre desastres, perquè tots i totes puguem estar i que puguem estar a gust, ens hem d'organitzar. I l'acampada és una metàfora de l'organització social, no? Potser és la metàfora de la convivència extrema, no? En un cubícul molt petit, la convivència es fa més difícil, les necessitats, les neures, les preocupacions.
El 2020 va ser el millor espectacle de teatre als Premis de les Arts Escèniques Valencianes.
I aquesta hora al Palau Sant Jordi acull la primera funció de Disney on Ice. Un espectacle sobre gel que celebra els 100 anys de Disney i que incorpora més personatges, com ara Coco.
Disney on Ice va començar ara fa 30 anys i des de llavors l'evolució del show ha estat constant. Ho ha explicat a RAC1 el responsable de l'empresa organitzadora Proactive, Nicolás Rena.
Fa 31 anys, el primer espectacle nosaltres va ser Peter Pan on Ice. Fèiem espectacles d'una pel·lícula majoritàriament i va ser molts anys després que es van començar a fer històries fora d'una pel·lícula sencera, sinó barrejant diferents mons, Coco, Pixar o Frozen o princeses, i ha canviat amb tecnologia, ha canviat amb el nivell d'espatinadors, és brutal, l'escenografia, els trajes, hi ha una evolució increïble.
A l'espectacle hi participen 45 patinadors de diverses nacionalitats. En total es faran 7 funcions fins diumenge.
20 minuts per les 9 i encara en l'àmbit de cultura ja ha arrencat el Festival de Cinema de Berlín, la Berlinale, després del triomf del Carràs fa 2 anys i de 20.000 espècies d'abejas l'any passat. En aquesta edició no hi ha cap pel·lícula catalana ni tampoc espanyola a la secció oficial del concurs. Sí que n'hi haurà en altres seccions, com la Panorama, que és la segona més important d'aquest certamen, i competirà concretament la producció Memòries de un cuerpo que arde.
Y después el quedarse uno calladito, porque siempre el agresor te dice... Usted no puede contar porque no le van a hacer caso.
Le van a decir que
la pel·lícula d'Antonella Sudassàs i Fornis parla de la sexualitat de tres dones que en més de 65 anys trenquen amb els tabús i la violència que van patir quan eren joves. I el que també ha començat avui, però a Lleida, és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac. Durant 4 dies es projectaran 180 pel·lícules, entre els quals destaquen 5 estrenes mundials.
A la Llotja de Lleida, a més de les projeccions dels films, es faran tallers i exposicions. Es reconeixerà el treball de Roser Capdevila, creadora de Les Tres Bessones, i també serà José Luis Ágreda, director artístic de la producció catalana Robot Dreams, nominada a l'Òscar.
I en música, avui hem sabut que Shakira publicarà disc el 22 de març. Tan colombiana ho ha anunciat aquesta tarda al seu compte d'Instagram. L'àlbum es dirà Las Mujeres Ya No Lloran i serà el seu 12è treball. Inclourà 16 temes, 8 dels quals seran nous. La resta seran cançons que ja coneixem, com la que va fer amb Bizarrap, aquesta que sentim, i Te Felicito amb Rau Alejandro. I tal com us ha avançat d'altra banda aquest matí al món a RAC1, després de 25 anys, els Gertrudis se separen. Recorrer el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més alent, seguiré promès a poc a poc. El trio de la Garriga que posarà punt final amb una última gira.
Fa 25 anys que Xavi Sorans, Xavi Freire i Edu Acedo van fundar la banda i 20 que van publicar el primer disc que fusionava la rumba catalana amb altres ritmes. Tots tres han explicat per què pleguen. Diuen que la indústria de la música ha canviat molt i que no s'hi han adaptat.
No ens hem sabut adaptar o no hem volgut adaptar-nos a certes maneres de fer o amb el que s'ha convertit la nostra professió, que és molt diferent de com vam començar quan teníem 25 anys, que fèiem discos, fins i tot estàvem a la indústria pre-internet, que fèiem discos i s'editaven i en físic i anaves a fer promos a tot arreu.
Si no us agrada com està el sistema.
Bueno, no és que no ens sentim còmodes.
És molt difícil seguir aquest camí tan que exigeix tant, no?
Dins la gira de comiat faran una 20ena d'actuacions. La gira acabarà el 23 de novembre a la sala Arras Matas de Barcelona.
I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15, moment pels esports. Avui amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Kylian Mbappé, que ja ha comunicat al PSG que marxa a final d'aquesta temporada.
Sí, el mateix Paris Saint-Germain ha confirmat amb una nota enviada a alguns mitjans de comunicació, que no és un comunicat públic oficial, que el davanter li ha comunicat al president Nasser Al-Khelaifi que vol marxar a final de la present temporada, quan acaba contracte. En aquesta nota, el PSG descarta afegir cap comentari a la decisió de Kylian Mbappé, però sí que diu que el Paris Saint-Germain continua la seva transformació des de l'individualisme galàctic al col·lectiu. La notícia havia saltat cap a 5:45 de la tarda en diversos mitjans francesos i periodistes especialitzats en mercat futbolístic. Segons Ràdio Monte Carlo, el possible fitxatge d'Mbappé pel Real Madrid no està tancat.
I d'altra banda també missatge optimista de Robert Lewandowski, que està convençut que el Barça guanyarà com a mínim un títol aquesta temporada.
El davanter polonès ha parlat a l'entrega del xec de relats solidaris de 80.000 euros a la Fundació Luvas per la investigació i el tractament de l'autisme.
Cules, tranquilitat, somos juntos. Estoy seguro en la final temporada podemos... Vamos a ganar muchos partidos, vamos a ganar partido en Champions League también. En la final vamos a ganar algo.
Lewandowski també ha evitat valorar la possibilitat que Hansi Flick, a qui coneix perquè van coincidir al Bayern, sigui el futur tècnic del Barça. Pel polonès, l'entrenador culer és Xavi. Encara en clau blaugrana, l'excandidat Víctor Font ha publicat avui una carta oberta als socis en què acusa l'actual directiva de manca de professionalitat i reclama una refundació del club. Demà Víctor Font serà al matí, serà al Món a RAC1. L'entrevistarà demà al matí Jordi Basté. I aquesta nit el Tu diràs, a l'Eix París entrevistarà la vicepresidenta institucional Elena Fort. Elena Fort, que és l'única dona a la junta directiva actual del Barça.
Encara en futbol, també la selecció espanyola femenina, convocat a Alexia Putellas, que està, atenció, de baixa per lesió.
Alexia no juga amb el Barça des del 14 de novembre i està a la recta final de la recuperació després d'haver passat pel quiròfan per sotmetre's a una artroscòpia del genoll esquerre. I la seleccionadora espanyola, Montse Tomé, l'ha convocat pels partits de la final a 4 de la Lliga de Nacions, 23 de febrer, semifinal contra els Països Baixos, i 28 de febrer, final o tercer i quart lloc. Cosa que implica que si juga, reapareixerà abans amb Espanya que amb el Barça. Això ha generat malestar al club, que havia pactat amb la federació que no convoqués Alexia mentre està de baixa i considera que ha estat la pròpia futbolista qui ha demanat anar amb la selecció espanyola. Tot plegat quan falten 4 mesos perquè s'acabi el contracte que lliga la capitana al club blaugrana i no hi ha acord per la renovació.
Més enllà del futbol, avui ha arrencat la Copa del Rei de bàsquet amb els primers partits dels quarts de final.
El Real Madrid ha guanyat l'UCAM Múrcia i espera rival per les semifinals del Gran Canària València, que és a punt de començar.
Doncs anem cap a Màlaga amb l'enviat especial de RAC1, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, 14 minuts perquè arrenqui aquest segon partit de quarts, a priori el més igualat de tots. El guanyador s'enfrontarà, com dieu, al Madrid a les semis després d'una ajustadíssima victòria davant l'UCAM Múrcia, 84-79, de 5 ha guanyat un Madrid que ha arribat a anar 15 amunt, però que ha vist com l'UCAM, amb el suport d'una afició majoritària aquí a Màlaga, se situava a tan sols 2 punts dels blancs a 46 segons per al final. A partir de llavors, Facu Campazzo ha acabat de cantar la victòria. A Màlaga hi són també ja els dos equips catalans que es veuen de males cares en un dels altres partits de quarts de final, Barça i Manresa.
Gràcies, Dani, bona nit.
Bona nit.
I també hem de parlar, Quim, d'aquestes polèmiques declaracions de Rafa Nadal sobre l'esport femení.
Ahir a la nit, el programa L'Objetivo de la Sexta, el tenista mallorquí es va referir a l'auge de l'esport femení i a les reivindicacions d'equiparació de condicions entre esportistes homes i dones.
Si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos, no. La igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo.
Rafa Nadal també va explicar que encara no té del tot decidit si aquest és el seu darrer any actiu i no va tenir cap inconvenient en reconèixer Novak Djokovic com el millor tenista de la història.
I acabem explicant que els Mundials de Natació de Doha, la selecció espanyola masculina de waterpolo, s'ha quedat a les portes de la final.
Ha perdut a semifinals contra Itàlia per 6-8. A l'altra semifinal, Croàcia ha derrotat França als penals després d'empatar 11. La final, Itàlia-Croàcia, jugarà demà a la tarda i demà al matí Espanya-França per la medalla de bronze. I Carles Coll ha quedat fora de la final dels 200 metres braça per només 47 centímetres. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell ha fet el 9è millor temps de les semifinals.
Gràcies, Quim. Bona nit. Pel temps amb l'Abel Caral, com sempre. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han d'arribar pluges en alguns llocs, em deies fins i tot que ja està plovent aquesta
hora,
no?
Sí, 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 al llarg de la tarda i de les últimes hores han anat pluviscajant, res de l'altre món, però sí que va fer una ximxima en algunes comarques de Tarragona, en sectors del Camp de Tarragona, de Terres de l'Ebre, també algunes àrees de Ponent. I això demà anirà més. De fet, al llarg de la nit, aquestes precipitacions aniran guanyant protagonisme cap a la zona més occidental, més a l'oest de Catalunya. I demà al matí, paraigua especialment a les comarques de Lleida i Tarragona, també sector oriental del Pirineu. En conjunt, precipitacions febles, però anirà fent. Sí que cap a l'àrea occidental del Pirineu, cap a la zona més occidental del Pirineu, doncs aquí les pluges poden ser una mica més destacables, amb una cota neu entorn dels 1.700, 1.800 metres, cap a la Vall d'Aran, 1.300, 1.500. Durant la segona meitat del dia, a partir del migdia i al llarg de la tarda, aquestes precipitacions tendiran a concentrar-se més a les comarques de Barcelona, encara algunes àrees de la plana de Lleida, sempre febles en general, de 1 a 5 litres per metre quadrat, potser cap a Ponent i sobretot cap al Pirineu podrem arribar a sumar-ne de 5 a 10, 15 litres per metre quadrat, i cap a les comarques de Girona arribaran més dèbils i ja més cap al vespre i al final del dia. Les temperatures baixen, de bon matí farà una mica més de fred que avui, que en feia poc, i al centre del dia, que avui encara hem tingut moltes màximes de 18, 20, 22 graus, doncs demà, sobretot a l'interior de Catalunya, veurem que reculen i en molts casos serà fàcil, doncs, com a molt arribar als 14, 15, 16. Encara cap al prelitoral de les comarques de Barcelona i a l'interior de les comarques de Girona podem arribar als 18, 19 graus. Avui ha sigut un dia, de fet ja ahir el vespre va passar, que han tingut algunes boires d'aquestes que ja fa dies que diem que poden aparèixer arran de mar, que de cop engolien alguns barris d'alguns pobles o ciutats del litoral. Demà creiem que això doncs ja no passarà i qui ven el protagonisme, com dèiem, és això, el paraigua, les pluges, que tampoc serà una gran regada, però anirem fent...
Però qualsevol cosa és benvinguda.
Tot és benvingut pels boscos. En parlàvem aquests dies també del risc d'incendis i com la campanya d'incendis es pot avançar. Pels agricultors, una aigua molt benvinguda. I escolta'm, al Pirineu, si en alguns llocs sumem 10, 15 litres o 20 per metre quadrat, doncs això, també pels embassaments, que també s'ha d'avançar amb els embassaments, doncs serà pluja que anirà tard o d'hora cap allà, encara que hauria de ploure molt perquè tingués efecte. I això que dèiem, baixen les temperatures i la neu que cap a la tarda podrà baixar cada vespre cap als 1.400, 1.500 metres. Per tant, el Pirineu també que una mica canviarà de color, encara que no sigui baix a les valls.
Estarem pendents a veure si de cara a la setmana que ve tenim potser una miqueta més
sí,
de sol.
Sí, potser una mica més de sarau.
I aquests ruixats són més intensos.
A veure, va.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Bona nit. Fins aquí una estona. 10 minuts mal comptats i arribarem a les 9.
A RAC 1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia del No ho sé d'aquest dijous 15 de febrer, avui amb el Rafa Garrido, cap de política de la CNN. Hola, Rafa.
Hola,
bona nit, com estàs?
Molt bé.
Amb la Laura Azmar, periodista del Crític. Bona nit, Laura.
Què tal? Molt bona nit.
La Maria Vila, advocada. Què tal?
Hola,
Maria, com estàs?
Nit.
I el Josep Manel Silva, advocat, periodista i professor universitari. Com estàs, Silva?
Bona nit, Ballonesta.
T'has instal·lat bé?
Sí, però és que m'has preguntat per què no vols seiem al teu costat.
Sí, és que em deixeu aquí els dos seients aquí del meu costat buits.
Els oients no ho veuen, però és que tu has canviat de lloc. Nosaltres estem al mateix, saps què vull dir? Jo estic al mateix lloc que sempre.
No, perquè tu sempre estàs a la meva esquerra.
No, però jo estava sempre aquí.
Sí, però si jo em giro, el més normal és que, saps, vull dir...
Bueno, ai, doncs ja va, jo ara vindré. Quan...
No passa res, no passa res.
No,
és que mira, la Laura, per exemple, em queda tapada per la pantalla. No la veig gairebé. Si vull parlar amb ella, de com aixecar el cap. Home, poseu-vos aquí, algú que es posi aquí al meu costat.
Tornaré al teu costat la setmana que ve. Sembla bé?
Sembla perfecte. Venga. Potser la setmana que ve ja ara torno a estar al meu lloc.
Pobre tècnic que està canviant de micros. Pobre.
Bueno, escolteu-me, estàvem pendents també d'aquesta roda de premsa que just ara s'ha acabat des del Ministeri d'Agricultura, després d'aquesta reunió que ha tingut el ministre Lluís Planas amb diferents representants dels agricultors. Ha acabat sense acord, sí que s'ha avançat en alguns aspectes, però s'ha acabat sense acord. I un altre front obert que dèiem que teníem obert a aquesta hora és el de Galícia. Avui hem de dir que, clar, demà falten poc més de 24 hores perquè s'acabi la campanya electoral i avui hi ha hagut aquest gran desplegament. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i ha anat fins i tot Isabel Díaz Ayuso. Així que, si us sembla, anem a treure el cap concretament a La Corunya, on hi ha l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Adrià, tu seguies el míting del PSOE, no?
Sí, el míting del PSOE, amb Besteiro, que és el candidat socialista, però també amb Pedro Sánchez, que estarà tota aquesta recta final de campanya, i és avui, i demà també, tanca la campanya a Galícia, amb Besteiro en un míting a Santiago de Compostela, i un míting en què tothom, però les quatre persones que han pres la paraula des de Corunya, s'han referit a què creieu?
Home,
Catalunya?
A veure.
Catalunya, indults i amnistia.
El preu de les pomes.
Com no? A veure, des de fa una setmana que això ve sent el pa de cada dia a Galícia.
És el pa de cada dia, però a més el PSOE ho està aprofitant molt en aquesta recta final de campanya per treure punta i atacar el PP després doncs, d'aquell dinar que es va fer en què...
Vaja, Corunya connexió, està molt lluny, que no... Però vaja, que l'Adrià s'estava referint a aquella trobada que hi va haver entre alguns representants del Partit Popular amb periodistes, d'on va sortir aquesta proposta del PP d'aquest indult condicionat. M'imagino que s'estava referint això a l'Adrià Santasusagna. Bé, en tot cas, mentre estem intentant recuperar aquesta connexió amb l'Adrià, crec que també tenim connectat a l'Arnau Mañé, que és a Vigo. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim aquests dos punts de connexió a Galícia, seguint aquests últims o penúltims mítings de campanya. Arnau, mira, mentre no tornem a connectar amb l'Adrià, tu avui estàs seguint el Partit Popular, com has anat fent aquests darrers dies, no?
Sí, i en marxa ara mateix el discurs d'Alfonso Rueda, el candidat del PP a Galícia, però, evidentment, tot el protagonisme avui és per Isabel Díaz Ayuso, que acompanya el candidat popular aquí a Galícia, és qui s'ha emportat el gran aplaudiment, és qui s'ha emportat la gran ovació. Què passa? Que ella ja ha parlat, i ara, mentre xerra Rueda, sí, insistim, el candidat del PP,
hi ha molta gent que ja marxa. Ah, és que anava a dir, sento com aquí gent que xerra, gent que...
Clar, estem a pocs metres del míting on, insisteixo, ara està parlant Alfonso Rueda, que és el candidat del PP, i molta gent que ja marxa perquè ja desfila, perquè ja ha parlat Isabel Díaz Ayuso, que era la gran cap de cartell.
Pot ser?
Ah. No ens fan callar nosaltres, crec, espero, perquè jo estic una mica apartat, però clar, hi ha molt de rebombori perquè això, la gent ja ha escoltat a Isabel Díaz Ayuso, que era la gran atracció d'aquest míting. Què passa? Sí. Que Isabel Díaz Ayuso evidentment també s'ha referit als indults dels independentistes, i de fet...
Quina sorpresa!
El que ha fet és referir-se a una notícia que avui treien, diria que era els companys del diari Ara, sobre un possible indult de la Generalitat, o més ben dit, la Generalitat anunciava que Pedro Sánchez indultaria a tots els independentistes que no entressin a l'amnistia. Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso, escoltem-ho ara, ja s'hi ha referit.
La Generalitat de Catalunya assegura que Pedro Sánchez indultarà a los independentistas que se queden fuera de la amnistía. Ya lo saben, ya se han sentado con la toga, ya se han puesto en el lugar del juez, ya sabe cómo va a acabar esto. Esto es un escándalo que haría caer a cualquier gobierno serio en el mundo. Lo que vivimos cada día.
En fi, tot el discurs d'Ayuso que pràcticament ha girat al voltant de Catalunya, de la Generalitat. De fet, també ha respost a una de les polèmiques o un dels temes que comentàveu ara a l'informatiu del 9C. Avui el conseller Balcells, si no em rectifiqueu, ha anunciat una sèrie de mesures per potenciar la llengua
als
hospitals, entre el personal
sanitari,
no? Doncs bé, Ayuso ja s'hi ha agafat i creu que això és una amenaça als metges catalans.
Esta semana una comisión de la Unión Europea ha certificado, después de su visita reciente a Cataluña, el trato que se le estaba dando a los catalanes utilizando la lengua catalana, que es de todos los catalanes, para hacer otra vez activismo político. Lo mismo que han empezado a hacer hoy amenazando a muchos médicos en Cataluña. ¿Eso es lo que queremos también en Galicia? ¿Que se vayan los médicos porque hacen las cosas de una u otra manera, son mejores o peores gallegos? ¿Estamos en eso?
Tela, també, treure aquest tema, aquest anunci d'avui, d'oferir aquesta possibilitat als metges que vulguin d'estudiar català, doncs treure-ho en un míting a Galícia. No sé si voleu... Digues, Arnau.
No, dic que de fet ha sigut una mica la tònica d'aquests dies també de Feijó. Avui, Isabel Díaz Ayuso ha anat un pèl més enllà, com sempre acostuma a fer, un pèl més enllà. Ha carregat molt contra els nacionalismes, ha intentat insistir en aquesta idea que també fa Feijó aquests dies, que si no es vota el Partit Popular podrà governar aquí el nacionalisme, i ha cantat totes les coses dolentes del nacionalisme, les que segons ella considera que té això, en aquest cas el BNG, però també Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, qui sigui.
Rafa, com ho veus?
Bueno, no sé, desproporcionat, no sé si em quedo curt, perquè ja és bastant dramàtic, diguéssim, que hi hagi molts metges que no saben català, tot i que tenen una exigència explícita d'entendre'l, com que perquè a sobre aquesta senyora digui aquestes barbaritats. També he de dir una cosa, el PSOE ha passat de no utilitzar Catalunya, de no voler parlar-ne en campanya, a ser el hit. I això és culpa del PP.
Estan aprofitant uns i altres, no?
Sí, però el PP ho va utilitzar al principi fins que el propi Feijó va rebentar la campanya, va rebentar el seu discurs. Per tant, perdó, després utilitza, diguéssim, per donar-li, intentar donar-li la volta, però ho està aconseguint més aviat poc. Ha hagut de venir a Ayuso i passar-se tres pobles per intentar tornar a posar Catalunya, diguéssim, al seu discurs i que no sigui amb la cagada de l'amnistia i dels índuls de Feijó, no? Huelo desesperado, una mica, eh?
Laura, com ho veus tu?
A mi em fa molta gràcia quan...
Oh, espera, que no et sentim, a veure...
No.
Ara sí?
No. Sí? Ara sí.
No, dic que a mi em fa molta gràcia quan el Partit Popular diu que se'ls ha de votar a ells perquè qualsevol altra opció implica triar el nacionalisme, com si votar el Partit Popular no fos triar nacionalisme. Nacionalisme espanyol i del més caspós que existeix, no? En realitat, vull dir que es voti d'una forma o de l'altra, votar el Partit Popular implica nacionalisme i del xungo. Jo crec que davant de... algunes de les notícies que van sortir a principis de setmana i davant dels resultats del CIS que apuntaven el dilluns que podria haver-hi un sorpasso i que per tant el BNG juntament amb el Partit Socialista podria treure-li el lideratge al Partit Popular.
No ho he apuntat només aquest últim CIS, els darrers tres últims crec que s'han fet ja van en aquesta línia.
Ah, perfecte. Sí, jo vaig veure el del dilluns que era molt clar en aquest sentit, no? Que deia que podrien articular una majoria alternativa. Jo crec que davant d'aquesta realitat es tiren de greatest hit, no? O sigui, surt l'Ayuso i surt el Feijó a tirar de l'independentisme i utilitzar el govern espanyol, no? I dir que es desmembra tot, es desmembra Espanya per culpa dels pactes amb l'independentisme i que això també s'exportaria a Galícia i que això terrible, terrible, terrible perquè ens aniríem tots avall, i utilitzar també, i això ho hem vist amb Feijó en alguns dels seus actes, no? La carta del terrorisme, la carta d'ETA, de que això representa, doncs, si votes el BNG, és un partit que simpatitza amb Bildu, que Bildu són els etarres. Vull dir que jo crec que al final hi ha com una ABC de coses que treuen alguns partits, en particular la dreta i l'extrema dreta, quan creuen que estan en una situació amb la possibilitat de perdre pistonada i que saben que això els hi funciona, perquè sí que és veritat que això mobilitza, no sabem fins a quin punt i si serà prou efectiu.